Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts passant de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous. Avui arriba el m'estimes, m'estimo, t'estimo, la Sara Nochebuena. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Què tal?
Aquí estamos.
Estressada?
Bueno, és el pan de cada dia, a
veces. Ai, Déu meu, que no anem bé amb tant d'estrès.
Eh? No,
hi ha societats que no coneixen l'estrès. Y vivo en la mar de tranquils. El que pasa es que, claro.
Bueno, a lo mejor no es que no lo conozcan, sino simplemente lo saben canalizar de una buena manera.
Podría ser. Podría ser. Parlem avui de nutrició.
De nutrició.
Sí, sí, no? De com mengen, com els fem menjar als nens i, bueno, el que comporta tot això.
Sí.
Perquè és important, no?
Es un tema muy interesante. Bueno, siempre, si recordamos desde que nacemos, todo entra por la boca. Y lo que primero tenemos es la alimentación de mamá, la leche de mamá o el biberón, lo que sea. Es nuestro subsistir, digamos. Todo a nivel emocional se calma a veces por medio de la comida. A veces al niño, cuando estamos en lactancia, digamos que está un poco nervioso, ¿y qué hacemos? Lo pegamos al pecho, ¿no? Digamos que le damos de comer y calmamos su emoción, ya sea su nervio, su angustia o lo que tenga en este momento, lo calmamos con la leche materna. Cuando tenemos biberón, digamos que estamos restringidos y lo sustituimos por un chupete, porque no le podemos dar más de comer. En la leche materna, digamos que se digiere más, pero con leche de fórmula no le podemos dar más leche de fórmula de la que está estipulada, pero le metemos un chupete. Y cuando empiezan a comer y están nerviosos y andamos caminando con el pequeñito y ya pueden comer alguna galletita, ¿cómo lo entretenemos? Dándole una comida, una galleta, o sea, dándole de comer. Cuando son más grandes le decimos, si te portas bien te compro un helado, te doy una piruleta, vamos a por unos chuches. O sea, la comida tiene mucho, mucho que ver en todo lo que es nuestro estado de ánimo, pero no nos damos cuenta.
Avui per parlar d'aquest tema hem portat un especialista.
Sí.
Es tracta de la Thais Loverdos, que és nutricionista i dietista. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
És important el tema de la nutrició, no?
És
com ara intentava explicar-nos la Sara.
És superimportant. El que ha dit la Sara és té lògica pura. És, en gran part som el que mengem, perquè és el nostre combustible diari, i allò que mengem ens crea les nostres cèl·lules, amb la qual la nostra sang i la qualitat dels nostres ossos, de la nostra pell, de la nostra estructura, dels nostres òrgans i de tot. Amb la qual sí que és molt important mirar què estem donant als nostres fills i inclús a nosaltres també, perquè tot el que podem donar quan més petits són, més salut tindran, i tot té un revers emocional, mental, inclús físic, que ens donarà doncs, una persona sana o una persona amb desequilibris. Ja no vull dir malalta, sinó un cansament, per exemple, un senzill cansament, que quasi tothom estem en ello avui en dia, ja indica que hi ha una acidificació de la sang, i aquesta en ve per una alimentació poc correcte a vegades. És molt, molt important.
Mengen bé els nens d'avui dia?
Ai, quina pregunta més difícil. Sí i no, sí i no. Suposo que cada cop mengen millor perquè hi ha més consciència, perquè la gent es pregunta, perquè ens preguntem als adults i perquè, per desgràcia, cada cop els nens tenen més intoleràncies, són més diabètics més aviat, cosa que abans era una cosa de gent gran o coses molt puntuals, moltes intoleràncies, moltes al·lèrgies, el menjar està molt, molt manipulat, i cada cop intentem invertir una mica més en qualitat de menjar que potser en roba o en altres coses. El que passa que la publicitat fa molt mal aquí. O sigui, ens omplen a sucres, ens omplen a xutxeries ràpides, de sucres ràpids, perquè estem cansats i necessitem una energia molt ràpida, i això és el que ens dona el sucre, i ens enganxa, a més. O sigui, ens crea una sensació
d'addicció,
d'estar tan bé.
Addicció,
sí,
no?
Ens crea una addicció a nivell emocional, perquè em fa sentir bé, i el dia és dur, i també a nivell d'aquest xut energètic que necessito per anar tirant. I em creo una addicció a la xocolata, o al sucre, o al formatge, o depèn de lo que necessiti o la carència que jo tingui. Aquí hem de mirar molt la diferència entre què menjo a casa també i què menjo a l'escola o què menjo fora. O sigui, a casa entenc que controlem molt més el que mengen, a les escoles, bueno, els menús estan força equilibrats i han d'estar-ho, però a vegades quan els nens venen de l'escola molt, molt apretats i molt... molt
capficats o...
No, vull dir molt, molt energètics, vull dir massa, a vegades molt histèrics.
Alterats.
Alterats de tot el dia. En lloc de calmar-los, a vegades els hi donem un berenar que els excita més. I aquí és com que mi hijo no duerme, mi hijo no descansa, està hiperactivo... Bueno, que els estem donant, que en lloc de calmar-los i que estiguin tranquils per poder també assolir els coneixements i estudiar, doncs clar, si els hi donem una energia d'hiperactivitat i d'expansió, doncs aquí no puc concentrar-me.
Però és curiós, jo tinc una sensació d'estar en un moment de... contradiccions constants,
sí,
perquè clar, estem dient que és un moment en què tenim moltíssima informació de tots els productes,
sí.
Que a més tenim un ampli ventall de productes per poder triar, més que en èpoques en què hi ha hagut restriccions, tenim molta més educació, tenim més coneixement, i alhora estem cometent uns errors.
Però ten en cuenta que no tenemos más información, más comunicación, pero no tenemos tiempo ni tampoco nos damos tiempo. Necesitamos algo rápido.
Entonces, la sociedad niños, no te permite tiempo,
exacto,
para cocinar.
Exacto, no hay tiempo para cocinar o para hacer a lo mejor unas zanahorias un poquito cortadas y dárselos, un pepino, dárselo como merienda. O sea, también la problemática viene en los hábitos de cómo comer. A lo mejor tenemos todo... bueno, digamos que toda la información y las tiendas aquí, bueno, por lo menos aquí en San Cugat las puedes encontrar muy cerca, muy cerca. Sí. No te necesitas desviar tanto para tener buenos productos. Pero ¿qué pasa? El hábito de sentarnos todos a la mesa y poder compartir 10 minutos, ya sea en el desayuno. No, hay niños que van desayunando en el cochecito, por el camino. Que
Pero
con un pan
estem,
y una sí. leche. Sí. Es todo lo que se comen, un pan y una leche.
Però llavors és que també estem fent una cosa malament,
exacte.
Que és que estem educant fatal en aquest sentit, no?
Bueno.
L'educació en l'alimentació que hem d'intentar transmetre també ho estem fent malament.
S'està fent tot una mica malament perquè estem educant els nens a estar fent tot el dia coses. O sigui, no saben sense estar fer res. I entre elles unes és, el tinc ocupat menjant perquè jo haig de fer una altra cosa. I aquí no em preocupa el que mengi. Li enxufo el que sigui perquè necessito 10 minuts per dutxar-me o per fer els llits o per acompanyar-lo a l'escola. I aquí ja no mirem tant. I també hi ha un tema preu. Clar, si me'n vaig a una gran superfície i compro, estic posant un exemple ara, un paquet de 20 magdalenes per un euro, aquí la qualitat nutricional evidentment serà molt qüestionable, però puc donar 10 magdalenes a un nen per un euro. Si me'n vaig igual a una qualitat més alta, sí que hi haurà una quantitat menor, però la qualitat és més bona, amb la qual cosa aquell nen potser no necessita 10 magdalenes, necessita 2. I al final, preu per preu és el mateix, però no necessitem menjar tant, sinó que el que mengem tingui una qualitat nutricional. A vegades hem acabat de dinar i tenim gana. a vegades no és gana, a vegades és ansietat, per un tema emocional o mental. I a vegades és que el que tinc és una carència nutricional perquè el que he menjat no m'aporta ni nutrients, ni minerals, ni vitamines, ni hidrats, ni proteïnes, que és el que el cos necessita cada dia.
I com a conseqüència tenim el que comentaves abans, Thais, de les diabetis, que estan...
Diabetis, al·lèrgies, intolerància...
Han crescut moltíssim i un sobrepès en la població infantil.
Brutal, un sobrepès brut que fa por, fa molta por, perquè bueno, això a la llarga generarà més malalties. Cròniques, a més. Aleshores, tenir malalts crònics als 10 anys és molt trist.
De quin tipus d'aliments estem abusant? En els nens, en el cas dels nens.
Jo diria que s'està abusant dels extrems. Hi ha dos extrems en l'alimentació. Un extrem que contrau, que té una energia de contraure, d'acumular-se, de generar tensió. Tensió no vol dir només física, sinó també vol dir emocional, amb la qual pots estar més agressiu. Vale? Més has d'alliberar aquella tensió. Això sobretot seria els aliments que porten un excés de sal, patates, tots els snacks salats que porten una sal brutal i tots els processos que portin sal, com els formatges curats i salats, tots els embotits, la carn, les pizzas, la bulleria que porta fort, que és calor. Si tot això genera una calor, una condensació en el cos, una acumulació i una tensió, per dir-ho d'alguna manera. D'això estem abusant. Què passa? Que això ens genera tanta tensió que el cos vol el contrari. Vol buscar relaxació. Hi ha la vida de persistència i estressant, amb la qual després busquem l'energia contrària, que és la que refreda, la que expandeix, la que dispersa, vale? Que fa tota l'energia contrària. I aquí és on està. En el màxim serien les drogues, que evidentment els nens no entren en això, però per entendre el sentit d'aquesta energia, tu prens una droga i el que perds és la consciència del cos. Aquí em refereixo a que expandeix tant que et perds. Vindria també el que són els medicaments, que hi ha molta gent medicada que té aquest defecte, l'alcohol, el vinagre, els estimulants, tota mena de sucres, tota mena de làctics tous, excepte els formatges que hem parlat salats, espècies, fruites com la tomàquet, la patata, el pebrot, l'esvergínia, i em sembla que hi ha una més, però no me'n recordo, i la fruita tropical. Tot això fa un efecte contrari a l'altre. O sigui que un tros de carn va molt bé amb un vi, per exemple, o amb un gelat amb un nen, o amb una amanida que porti pues, solanàcies, que són aquestes verdures de les que he parlat. I les dues, diguéssim, que es compensen. Un tros de carn per si sol és molt difícil de digerir, molt difícil de prendre. Però si me'l prenc amb aquests productes que són d'energia contrària, se m'equilibra. Però a la llarga, menjar així, el que fa és desenvolupar petits desequilibris en el cos. Per què? Perquè el que estem fent és contraient constantment el cos i relaxant-lo constantment. És com si agaféssim una goma elàstica i l'estires i la tornes a posar, i l'estires i la tornes a posar durant 30 anys. Al final, què passa? Que això o cedeix i ja no torna al seu lloc, o es contrau tant, es tensa tant que es trenca. Posem que en lloc d'un elàstic és una vena del cos, una vena. Vale? Si aquesta vena queda massa expandida, potser tinc un averiu perquè el retorn venós ja no hi ha força perquè la vena es torni a contraure per pujar, per exemple. I al contrari, si hi ha una vena massa tensa, pot ser que tingui una arteriosclerosi, per exemple, perquè hi ha una contracció molt forta, la sang no volta bé i puc tenir algun desequilibri també. O sigui que els dos extrems no són adequats. I són todo, justament del que abusem.
I ara de esto de lo que tú estás precisamente hablando, Thais, es por eso que muchos niños cuando tienen algún tipo de hiperactividad se les aconseja mucho que mejor vayan con un nutricionista para poder equilibrar todo lo que están comiendo y poder, eso lo que acaba de decir Thais, ¿no? La tensión y la distensión del propio cuerpo también influye mucho en su actividad.
Exacto.
En su forma de... bueno, en su atención, en su concentración, en su forma de comunicarse con el cuerpo. Entonces, todo esto siempre se aconseja precisamente para evitar todo lo que son los medicamentos, porque desafortunadamente en San Cugat es una de la población que más medicada está en niños diagnosticados con hiperactividad.
Ah, sí.
Sí. Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Entonces, ¿qué están utilizando ahora como alternativa para poder regular eso? Independientemente de un asesoramiento psicológico, porque también es cosa de rutinas y hay mucho fondo detrás, bueno, que se apoyen un poco más con la homeopatía, que se apoyen más en la nutrición para poder ayudar a equilibrar también al cuerpo a ese niño. ¿Qué se le está dando? ¿Qué le está entrando, ¿no? Tanto a nivel emocional.
Segurament la millor medicina és l'alimentació, no?
La més sana també, no? És la més menys inocua, diguéssim. I també no hem d'oblidar que a vegades volem solucionar un problema emocional amb l'alimentació. Tinc un dia dolent i em prenc xocolata i sembla que el dia és millor. El dia no és millor, no soluciona res, perquè el sistema digestiu té dents, té uns budells on digerir tot l'aliment, però el sistema emocional no té dents. O sigui, no podem solucionar un problema emocional a l'alimentació. El que fem amb l'alimentació és toxificar encara més i fer més crònic aquell problema emocional que no sóc capaç de resoldre o de poder parlar-lo, i en lloc de parlar-lo, el que faig és engullir-me'l i me l'engullo amb menjar. Això és molt, molt, molt complicat i està a l'ordre del dia. A tothom ens passa en algun moment, eh?
Mm-hmm. Com hauríem de menjar, doncs?
Com hauríem de menjar? Pues lo més natural possible. O sigui, lo més prop de...
Que per això és que avui dia és una mica complicat, també,
del
no?
Camp.
Parlar de
clar, quan més,
d'aliments
quan
naturals...
Quan més processat està un aliment, menys nutrients té, perquè primer més temps ha passat, o sigui, una llauna que porta una caducitat de 5 anys, per exemple, imagina tu ficat en una llauna 5 anys, o sigui, ja no tens, vamos, ni una vitamina, i això és el que ens està passant. El menjar que està molt processat ens omple un espai físic, perquè ens sentim omplerts, però no ens està nutrint. Clar, menjar cada dia molt processat o coses que ja estan precuinades, o congelades, o que després van amb un microones, o sigui, tot molt fora de natura, no ens dona salut. Precisament ens dona el contrari, ens dona enfermetat, perquè no ens estem nutrint com el cos necessita. El cos necessita cada dia, hidrats de carbó, que és la part que... Hidrats de carbó, quan parlo d'hidrats de carbó, em parlo de cereals millor que siguin integrals. Per què? Perquè això ens aporta un sucre de deglució lenta, d'assimilació lenta, que em va donant l'energia que el meu cos i el meu cervell, sobretot, perquè és glucosa, necessita. Vale. Quantes vegades al dia penso? Quantes vegades al dia un nen ha de pensar, prendre una decisió, estudiar, entendre? Tot això és funció del sistema cerebral, i el sistema cerebral es nutreix de glucosa. Si aquesta glucosa és de bona qualitat, el nen entendrà molt millor les coses i podrà prendre decisions molt més encertades o molt més en equilibri, almenys. Això, per això cada dia necessitem hidrat de carbó. Per què necessitem proteïna? Pues la proteïna el que fa és nutrir el meu cos físic, que és per això és l'alimentació, per nutrir el cos físic, cap cos més. Vale? Els ossos, la pell, el cabell, tot això. Per tant, necessito proteïna cada dia perquè cada dia moc el meu cos, més o menys, però cada dia el moc. Em desplaço, em dutxo, vaig aquí, cap allà, dormo, el que sigui. I després necessitem una sèrie de vitamines i minerals que fan funcions en tot el cos. El mateix, el cor funciona cada dia, el pulmó funciona cada dia. Jo ni em preocupo de respirar ni de que el cor bategui, però això és gràcies a unes vitamines, a uns minerals, a unes proteïnes, a uns aminoàcids, a tot això. Si em falta tot això, no és de bona qualitat, a la llarga tindré petits desequilibris.
Y por ejemplo, estáis sabiendo que, bueno, que el día a día va todo muy acelerado, algo en específico que nos pudieras recomendar y pudieras recomendar a la familia, que decir, mira, para un desayuno, no pueden desayunar tanto los niños porque tampoco tienen mucho tiempo, pero que sea nutritivo, y a lo mejor una merienda, que no sea bollería o un bocata con pernil.
Vale.
¿Qué les podríamos dar para que todo lo que tú nos acabas de explicar, pues, tenga un, bueno...
Más sentido, ¿no?
Exacto.
Hay una pista que podéis guiaros en lo que es el menú del colegio para saber qué comen ese día y, por ejemplo, solucionarlo por la tarde.
Compensa.
Que eso compensa, pero con la cena. ¿Y con la merienda?
Exacto. O sea, voy viendo. Sí. Si, por ejemplo, han comido hidrato de carbono porque han comido arroz, han dinat arroz, pues a la tarda no els donaré més d'hidrat de carbó, sinó que els donaré, com segurament vindran ja altitos, el que els donaré és algo que els relaxi. Si els relaxa, no aniran com una moto a la tarda, però encara tindran energia perquè són nens amb vitalitat, però tindran gana per sopar. L'èxit és un sopar lo más temprano possible.
Clar, aquesta és una altra.
Això és una altra. Els horaris que tenim els adults, que arribem a casa a les 9 i fem el sopar i dinem a les 10, això és inviable per un nen, inclús per un adult. Eh? O sigui, hauríem de canviar molt això. Però és quasi millor donar-li un berenar molt lleuger i un bon sopar, que s'atiborrin a berenar, que no és tan nutritiu i que quasi no vulguin sopar. Perquè aquí ja estem perdent una qualitat de nutrició. En quant a l'esmorzar, que seria l'àpat quasi més important del dia, perquè gràcies a l'esmorzar jo tiro tot el dematí fins al migdia, depenent potser de l'estació, perquè ara fa calor i no venen coses de gust tan denses, ara podria ser, per exemple, un bon bol de fruites, amb un iogurt, amb un muesli, per exemple, amb un muesli cruixent, si necessito coses més cruixents, per no donar pa cada dia, pa blanc, ple d'additius i ple de llevats i, bueno, no, igual no és tan saludable perquè el sucre ja no el manté tan estable. I si vull un pa que sigui un pa integral o de bona qualitat, amb llevat mare i amb unes bones marmelades, alguns patés vegetals, per exemple, algun paté de tonyina o una mica de... no tan embotit, perquè ja això va a la llei del dia i està a tot arreu, però sí canviar una mica la qualitat. Aleshores, podria ser un bon suc, una bona llet vegetal o inclús animal, si després està ben compensat. I després, un bon dinar on no falti ni la proteïna, ni l'hidrat de carbó, ni les verdures. ¿Vale? Això a vegades a les escoles és difícil. I aleshores, a la nit, intentar recuperar tot el que manca durant el dia. I jo a la tarda insisteixo que ha de ser algo molt lleuger, perquè si es menja no entrapà, doncs després serà difícil que sopin. L'entrepà no nutreix tant com un sopar, per exemple.
I ara que parlaves de l'esmorzar i has fet referència a la llet, amb la llet estem en una situació de discussió que, bueno, entre detractors i defensors...
Amb els lactis en general hi ha un tema molt conflictiu. Jo no sóc gaire amant de la llet perquè...
D'origen animal.
De llet d'origen, sí, quan parlo de llet és d'origen animal, perquè periòsica, la llet d'una vaca és fantàstica per el cadell per un ternero, no? O sigui, és fantàstica per ell. Nosaltres, els bebès humans, tenen la necessitat d'una proteïna més baixa que una llet de vaca animal. De vaca o de cabra o d'ovella. Aleshores, la llet materna ja està preparada per un bebè, però no la llet de vaca. O sigui, la proporció de proteïnes canvia molt. De fet, una vaca, quan se li dona de mamar, en un any engreixa 400 quilos i ja neix pràcticament caminant. O sigui que les necessitats nutricionals són molt diferents. Nosaltres engreixem potser 2, 3, 4, 5 quilos els 4 o 5 primers mesos, no caminem fins que tenim un any i pico, o sigui que les necessitats són molt diferents. Estem donant una energia que realment no necessita l'ésser humà. El que passa que és un negoci, hi ha un negoci darrere de la llet brutal, i ara pues, ja li treuen la lactosa i li treuen no sé què, li afegeixen el cal, o sigui, quina llet realment estem prenent de vaca? O sigui, hi ha tanta manipulació en aquesta llet que el producte final jo dubto molt que sigui realment no sé quin percentatge de llet hi ha. I després, per totes aquestes intoleràncies que està havent-hi amb la llet, la caseïna, la proteïna, en teoria es diu que als 2 anys l'ésser humà perd un enzim preparat per digerir la llet materna, amb la qual ja no pot digerir cap llet. El que passa que el cos, bueno, aguanta de tot i anem tirant. Està demostrat científicament que la gent que ha pres més làctics durant la seva vida són els que tenen més osteoporosi, cosa contrària, sí. Mentalment ens contrària,
estan,
no?
Clar, ens estan explicant que cal el calci de la llet pels ossos. Vinga,
clar, hi ha una mentida a mitges en els anuncis de làctics, i és que sí que la llet aporta calç, però l'ésser humà no està preparat per absorbir aquesta calç animal. I aquí és on ens enganyen una mica, i també des de la por, no? Perquè, clar, qui vol tenir uns ossos febles? Ningú. Però aquí hi ha un tema molt personal, a dir, trio no donar-li llet, però m'asseguro que el calç sigui donat d'unes altres maneres, orgànicament assimilable pel cos. I hi ha molts productes, hi ha molts que són molt més sans, que no creen tampoc addicció, perquè la llet crea molta addicció. De fet, és el primer aliment, com tu deies, que rebem, i ens enganxa a la mami, ens enganxa als mimitos, a l'amor. Aleshores, quan estem faltos d'amor, a vegades volem làctics. Quan hem tingut un dia dolent i ningú ens ha abraçat o ningú no hem sapigut dir em falta un petó, una abraçada, necessito plorar amb algú, me'n vaig als làctics. Això està, sobretot les dones, és un tema molt de dona, no? Enganxa moltíssim, però no ens curen d'aquella falta de mimos, aquella falta d'amor, sinó que allò es fa més gran i encara necessito més làctics perquè no sóc capaç de demanar la part emocional que em falta, no? És complexa, és molt complexa.
¿Se le puede dar entonces que leche de avena, leche de soja al niño? Para compensar
emocionalmente, para compensar... sí, porque al final lo que sigue siendo es un vaso de color blanco. A nivel nutricional no necesitamos ninguna leche, pero claro, a nivel emocional quitar la leche de repente es como, ¿y qué le doy a mi hijo? O un yogur, ¿qué le doy? Si quieres alimentos ricos en calcio, muy ricos, tenemos el sésamo, por ejemplo, que tiene 10 veces más calcio que la leche, una cucharada sopera al día. Tenemos las algas, que se pueden camuflar en una crema de verduras triturada y no se nota, si al principio a los niños les cuesta, por ejemplo. Tenemos la verdura verde, que tiene muchísimo calcio, y todo lo que es hoja verde a nivel de especia, de hierba aromática, como el perejil, la menta, la albahaca, el brócoli, todo lo que es verdura verde lleva calcio y clorofila. Entonces es muy rico en minerales. Tenemos muchísimas cosas. En realidad todos los productos saludables llevan una proporción de calcio. Y basamos a que dejamos la leche y parece que no tomemos calcio. No va per aquí. O sea, el calç hi és. El que passa que a vegades posem total la nostra expectativa del calç en només un producte. I quan surt aquest producte és, ¡oh!, i ara què faig?
Clar, no. Perquè també ens ho han explicat així.
Clar, ens ho han explicat així.
No sé si podem fer una última reflexió al respecte de totes les coses que hem estat comentant sobre l'alimentació i l'alimentació sobretot en els més petits. Thais.
Trucos, per exemple, quan estan els nens molt, molt passats de voltes, està molt bé que tinguem a casa una mica de suc de poma.
Suc de poma?
Suc de poma. Una mica tebi, o natural, que el fas tu al moment, o un suc de poma comprat. És igual, sense sucre, sense res. I això els hi calma, els hi ajuda a calmar. No necessitem donar-los res. És una mesura molt directa, molt ràpida, molt econòmica, i que no hem d'anar a la farmàcia ni a buscar res. Si estan molt cansats, per exemple, afegir una mica més de sal, una mica més de sal, no crua, sinó amb un cuinat, els hi dona un punt més d'activitat, perquè la sal el que fa és contraure. Aleshores, quan un està com molt xafat, aliments amb sal li van bé. I quan està molt, molt, molt passat de voltes, una mica de fruita tèbia, la poma és fantàstica, inclús quan tenen febre. Una mica de poma beguda a glops, quan tenen febre els hi baixa la febre al moment. Els adults no tant, perquè estem ja molt toxificats, però els nens, si no han pres molts antibiòtics, els hi fa un efecte brutal. I vigilem-nos molt, informem-nos del que estem comprant, mirem els ingredients que porta, intentem menjar el més natural possible de la forma que surt de la terra, no? Perquè al final som éssers terrestres i ens hem de nutrir del que surt de la terra.
Uh-huh. Consum de proximitat...
La majoria del possible, sí.
I per quantes menys mans hagi passat...
Molt millor. Tant en fruita com en verdures, com en làctics, com en pans. O sigui, millor un pa que s'ha acabat de fer avui que un pa envasat que porta 3 mesos. molt millor.
Molt bé, doncs, en definitiva, que som el que mengem, i si volem ser millors, no, ens haurem d'alimentar bastant més bé.
Si queremos tener energía, concentración y tener una buena vida, movimiento, como todos los niños, una buena alimentación y bueno, hablar de la emoción y no taparla simplemente con comida, ¿no? En este caso.
Uh-huh. Ahí es donde se necesita también una enseñanza, ¿no? Que ayuden a los niños a expresarse.
No sé, ¿alguna cosa más a afegir, Sara?
Pues los esperamos en la Escuela de Estío, en el Instituto de la Infancia. A Tais la pueden contactar, da muchos cursos de cocina saludable, que también si la gente se quiere meter un poquito más y saber cómo combinar los alimentos de la mejor manera, pues ahí los invito a su taller. Y bueno, ya felices
vacaciones.
¿Escuela de Estío
para cuán?
Del 11 al 15. Y Thais también tiene su escuela de estudio de comida, ¿no?
Sí, yo tengo todo el mes de julio, estoy haciendo talleres de cocina aquí en San Cugat, y bueno, todo el año, pero en julio hago monográficos más específicos.
¿Aún els fas?
Ara se'ls estic fent a Somewhere Café, hi ha una aula de cuina del Somewhere Café a dalt.
Así que si hay tiempo, si se quieren seguir formando, los invito a Escuela de Estudio del Instituto, y si quieren pasar un buen rato agradable y darle gusto al paladar, pues...
Y aprendre coses.
Aquí estamos.
Ahí estamos.
Molt bé. Thais, gràcies per haver-nos acompanyat
gràcies
avui.
Gràcies a vosaltres.
I Sara, gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de la temporada.
Eso sí. Aquí seguimos.
Que ja passis molt bon estiu.
Muchas gracias igualmente.
I que això que estàs esperant, que arribi de la millor manera possible.
Así es.
D'acord?
Gràcies.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.